Metropolis va ser una pel·lícula visionària en molts sentits, en el cinematogràfic per suposat, però també en d'altres. Va imaginar un futur situat al 2026 que ara ja és el nostre present. Per això avui parlarem del clàssic de Fritz Lang, del que va significar en el seu moment i de les reflexions que va provocar i continua provocant al voltant de la tecnologia, el totalitarisme o el capitalisme, que són temes seminals de la pel·lícula. Els hi posarem context, tant social com personal, i observarem com la seva influència en el cinema continua sent determinant. Tot això coincidint amb la projecció de Metrópolis a la Filmoteca de Catalunya, que encara sou a temps d'anar a veure. Hi ha programades 3 sessions i l'última serà el proper dijous a les 8 del vespre. Una projecció que està inclosa dins d'un cicle al cineasta alemany. Parlarem també de Fritz Lang i de com va anar canviant la manera de veure la seva pròpia pel·lícula amb el pas dels anys, la relació amb el nazisme i amb el seu matrimoni. Vaja, hi ha molts temes aquí, tot plegat amb el coneixement de l'Albert Galera, que ens ajudarà a navegar per aquest univers. Per començar, Albert, hem de parlar d'una pel·lícula amb dues forces creatives al darrere, no? Hi ha Fritz Lang, per una banda, i la seva dona, Thea von Harbou. Aleshores et preguntaré dels dos qui era el cervell i qui era la mà, ja parlant en termes de la pròpia Metrópolis.
Bé, jo crec que el cervell era clarament la Thea von Harbou, perquè era una dona visceral, intransigent, i després diríem que Lang seria més, més d'alguna manera les mans, però d'alguna manera també el cervell, tot i que en aquest cas una mica vinculat amb el cor, no? Té unes connotacions més properes també amb el cor, que no pas el que succeïa amb von Harbou, que evidentment era molt més de cervell, no?, per entendre'ns. Val a dir, i jo crec que això és molt interessant, és que Thea von Harbou va escriure Metrópolis com una novel·la en paral·lel a la mateixa escriptura del guió de la pel·lícula.
Ella escrivia habitualment novel·les. A part de col·laborar amb ell, sí, en guions, ella escrivia novel·les.
Ella era novel·lista, tot i que va coescriure, més ben dit, el guió de moltes pel·lícules de Fritz Lang, però l'interessant d'aquesta novel·la és que es va començar a escriure el 1925 amb fascicles, que això era molt habitual de l'època, amb revistes, per capítols, i després ja es va transformar en format de llibre, amb novel·la, que és la base documentada per l'escriptura del guió de la pel·lícula.
Clar, per tant, diguéssim que la idea, hem d'entendre que la idea original va ser d'ella.
Sí, sí, el punt de partida és absolutament d'ella, i en tot cas després ja parlarem de tot el que suposa i les connotacions polítiques que hi havia al darrere, que en són unes quantes.
Després també parlarem de la idea aquesta del cervell, la mà i el cor, que són crucials a la pel·lícula, però comencem pel principi. D'entrada, Metrópolis és una distopia, és a dir, és una pel·lícula ambientada en el futur, concretament l'any 2026, i que ofereix una visió d'aquest futur força terrible. Com van al cànon de la distopia. Quins diries que són els elements d'aquesta visió del 2026 que s'han confirmat 100 anys després? Perquè, clar, estem vivint el món de Metrópolis,
sí,
ara mateix.
Sí, és increïble que estiguem justament en l'any en què s'ambientava la pel·lícula, i en aquest cas jo crec que és evidentment el primer que ens ve a la memòria, evidentment, és la lluita de classes, no? Tanmateix, diríem, les diferències cada vegada més extremes també, que ja, és a dir, els rics que cada vegada són més rics, els pobres són cada vegada més pobres, la problemàtica entorn al dret de l'habitatge digne i adequat, per entendre'ns, aquí només ens faltaria ja aprofitar el subsol, no? Que és una mica el que sí que hi ha en la pel·lícula.
Correcte. Riure per no plorar, una
correcte.
Mica.
Correcte. Sí. I continuant riure sense plorar, doncs seria en aquest cas també l'augment de la ideologia ultradretana, que ja hi és a la pel·lícula, que en parlarem més endavant, i que d'alguna manera ja percebia una mica durant el període de la República de Weimar, del qual doncs també en parlarem.
La pel·lícula, ara ho deies, mostra una gran ciutat dividida en dues grans zones diferenciades. Hi ha els governants i la classe alta que viuen en un espai luxós, i una altra zona que podríem considerar fins i tot una segona ciutat, que és subterrània i és on viuen els treballadors que fan funcionar la ciutat. Aquesta idea és impossible també de separar-la, per molt que ara ens connecti amb el moment actual, tristament, és impossible de separar-la del context social de l'època, que era la República de Weimar.
Sí, sí, és que el context de l'època és absolutament essencial per Metrópolis, per tot el que explica, i s'ha de tenir en compte que Metrópolis en realitat radiografia aquesta lluita i el contrast entre, diguem, el que podria ser la burgesia i la classe obrera, definitivament explotada, que aquesta és l'altre gran eix argumental, i tot això ho fa des de l'òptica d'aquest hipotètic món futur, que és el món present actual.
Clar, la República de Weimar és un context històric molt específic. Crec que val la pena aturar-s'hi perquè, de fet, va durar molt poc temps, no? Del 1918, amb la derrota alemanya de la Primera Guerra Mundial, fins al 1933, quan Adolf Hitler és anomenat canceller. Aleshores, Metrópolis s'estrena el 1926, per tant, podríem dir just al mig, o més o menys al mig, quan la caiguda del Segon Imperi Alemany està ja consumat, i el nazisme el vira a la llunyania, no? Aleshores, tot això és a la pel·lícula. Anem primer a la caiguda del Segon Imperi Alemany, perquè això deriva en dificultats per a la majoria de la gent. Es va produir una hiperinflació que va acabar amb els estalvis de la classe mitjana, i segurament això té... té un impacte molt directe en la pel·lícula, perquè hem explicat que hi ha aquesta divisió entre treballadors i privilegiats, però justament la classe mitjana és absent.
Sí, de fet, diríem que en la convulsió política i social dels dies de la República de Weimar i les diferències abismals justament que hi ha entre les classes oposades, es podia percebre ja com una mena d'avís, no? Una mena d'avís dels dies que vindrien poc després i la consolidació del nacionalsocialisme i la seva ideologia totalitària. És a dir, per una banda tenim la superfície, que és l'espai dels rics i poderosos, la representació del progrés, diguem, assumit així per ells mateixos, no? I també els privilegis, on fins i tot, com veiem a l'inici de la pel·lícula, doncs es celebren activitats o competicions esportives completament alienes al que està succeint a l'altra part de la divisió d'espais. És a dir, la classe treballadora, que viu al subsol, amb una resignació increïble, amb un ambient depressiu, deshumanitzat absolutament, són esclaus, realment esclaus de la classe alta, i gairebé són com peces de la maquinària que els envolta, no? Segueixen aquest engranatge i tenen una manera d'actuar absolutament doncs, estructurada i robotitzada, no? que defineix una mica aquesta manera de reconèixer la seva pròpia manera de ser sotmesos per la tirania, diguem, de la classe alta, no?
Sí, això de fet es presenta molt bé a l'inici de la pel·lícula quan es presenta a la ciutat i els dos mons, es veu perfectament com funciona la ciutat. I també emergeix la protagonista de Metrópolis, que és de fet una dona de classe baixa, la Maria, que és pacificadora, és una figura pacificadora i que malgrat que defensa els treballadors els calma en certa manera, no? És un personatge que apel·la a una solució dialogada a un conflicte de classes que encara no ha esclatat però que pots veure que està latent, no? Que està bullint allà sota.
Sí, sí, absolutament. Diríem que la Maria, diguem bona, l'autèntica, per diferenciar-la de l'altra, vaja, es converteix doncs en tot una representant sindicalista, no? De fet, és com una mena de líder espiritual, té com unes connotacions religioses al darrere molt interessants i que genera la veneració absoluta dels treballadors, no? Els hi transmet una esperança que els permet creure en un món millor i pràcticament és l'únic punt l'únic argument on es poden agafar per mirar doncs, de trobar algun punt d'esperança en aquesta vida tan sotmesa i tan rudimentària.
Clar, és un personatge, la figura de la pacificadora o sindicalista, que em sembla que l'analogia aquesta és molt directa i m'ha agradat molt, tampoc no la podem deslligar del context de la República de Weimar, perquè era un període, de fet, amb una polarització política molt gran, una altra cosa que, de fet, connecta tant la pel·lícula com el moment històric amb el nostre present. I en aquesta polarització que moltes vegades portava fins i tot a la violència al carrer, el moviment obrer tenia un paper molt important i això es reflecteix, i arribarem després, però això es reflecteix en el tram final de la pel·lícula on s'acaba produint una revolució obrera.
Sí, de fet, seguint les directrius, en aquest cas, diguem, de la falsa Maria, doncs els obrers surten de les catacumbes i pugen salvatgement cap a la superfície amb ganes de destrossar-ho tot i d'acabar, literalment, amb aquesta tirania a la que estan sotmesos, no? És molt remarcable, en aquest sentit, la seqüència en la que els treballadors trenquen tota la maquinària, no? La destrossen, aquella maquinària que tan escrupolosament han estat fent servir fins aleshores, bàsicament, no? Fins abans de l'impacte d'aquesta revolta. És una destrucció ferotge, molt significativa, que és mostrada, a més, això és, crec que aquí és molt interessant, i on es demostra l'habilitat en la posada d'escena de Fritz Lang, perquè hi ha plans i hi ha picats i contraplicats absolutament impossibles i que són meravellosament pertorbadors dins d'aquesta voràgina de violència incontrolable i de fugir d'aquesta repressió, no? Em sembla molt significatiu, en aquest cas, diguem, l'ús conceptual de Fritz Fritz Lang per acabar de crear aquell caos absolut que transmet aquesta seqüència llegendària.
Sí, sí, és un dels, jo diria que és un dels moments àgils de la pel·lícula, perquè efectivament hi ha una cosa allà que està latent i quan arriba aquest moment esclata absolutament.
Exacte.
Però de moment encara no hem arribat aquí. Perquè som amb la Maria aconseguint que els obrers l'escoltin, que això passa molt al principi de la pel·lícula, i això crida l'atenció dos personatges clau. En primer lloc tenim en Freder, el fill del dirigent de Metrópolis, que queda fascinat per Maria, la segueix i aleshores descobreix les condicions en què viuen els treballadors. Aquí la crítica al sistema capitalista és claríssima.
És claríssima i és molt interessant perquè, clar, en Freder fill no era coneixedor de les condicions en les que, d'alguna manera, viuen i treballen els obrers, no?
Era... Sí, hem d'entendre que sempre ha estat a la ciutat de dalt, per dir-ho d'alguna manera.
Correcte.
Que no ha baixat mai a la superfície.
Ell viu feliçment a dalt, sap segurament que existeix un altre món paral·lel, però el desconeix absolutament, i aquest descobriment és molt significatiu perquè és un descobriment paral·lel al propi descobriment de l'amor, no? Perquè tampoc mai ha estat enamorat, probablement no sap ni què és l'amor, i sobtadament se sent atret per aquesta Maria angelical, pràcticament, no? Que, per cert, aquí d'alguna manera hi ha com una al·lusió en algun petit aire, diguem, amb el Romeo i Julieta, no? Amb classes socials... Bé, amb classes
sí, sí.
Contràries...
Dos mons diferents... Un amor impossible...
Correcte. I després la crítica al capitalisme, que és molt interessant, perquè Fritz Lang utilitza Freder fill justament com una mena de representant probablement de l'espectador mig que hi havia a Metrópolis a l'època, no? Un espectador de classe alta que era absolutament desconeixedor d'aquest món obrer i de les penúries que patien.
Sí, i que té aquella escena, recordo que un cop baixa baix, ocupa el lloc d'un obrer, no?, i experimenta de primera mà, si no recordo malament, és un rellotge que s'ha de girar,
sí, sí,
o alguna mena de...
amb una agulla allà,
sí. I experimenta en la pròpia pell el que vol dir haver d'estar allà, no? Per tant, és realment és una revelació per ell, que no és només de descobrir una cosa en l'àmbit teòric, sinó que descobrir-la físicament i decidir que allò no pot ser així.
Sí, sí, i en realitat és el veritable punt d'inflexió de tota la història que ens anirà explicant la pel·lícula a partir d'aleshores.
I després, clar, tenim el pare, que un cop descobreix a Maria, descobreix que decideix que l'ha de convertir en una eina per controlar els treballadors, i per tant demana encara un altre personatge, que és en Rothberg, que és un personatge molt interessant, que ha fabricat un robot que li doni l'aparença de la Maria. I aquí és on s'introdueix l'element de ciència-ficció de la pel·lícula. Era un gènere molt inusual per l'època, i com hi va acabar arribant en Fritz Lang?
Clar, en Fritz Lang jo crec que en aquest sentit el fet d'arribar a la ciència-ficció té molt a veure amb la seva motivació visual, essencialment, no? La necessitat de mostrar, diguem, la hipotètica ciutat futura en combinació amb la visió industrial del moment i les pautes que ja marcava T. Evan Harbaugh en l'original literari, no? És que Metrópolis probablement sigui la millor pel·lícula de ciència-ficció de tots els temps, o la majoria estem molt d'acord en aquesta...
Molt probablement. És, com a mínim, és una referència ineludible.
Clar, exacte, sobretot pel seu sentit referencial, per l'empremta que deixa en la història del cinema ciència-ficció i per extensió el cinema en general, no? Val a dir que Fritz Lang ja havia signat obres capdals de l'expressionisme quan va fer Metrópolis, el Doctor Mabuse, per exemple, i les dues parts dels Nibelungs, que per cert van tenir molt d'èxit, no com el que va succeir amb Metrópolis, que després en parlarem, i en aquest cas, però, Metrópolis crearia una obra visionària que realment doncs, ha transcendit absolutament els postulats del moviment per anar molt més enllà, no? Posteriorment, Fritz Lang també es va interessar molt especialment pel cinema negre, i això crec que és molt interessant també de contextualitzar-ho, perquè el que va fer és reconvertir el gènere tan mític i tan entranyable del cinema negre, aportant elements propis de l'expressionisme, no? Ja fos a Alemanya, amb M, el vampir de Düsseldorf, com després a la seva etapa a Hollywood, memorable etapa també a Hollywood, no ho hem d'oblidar, creant clàssics del cinema negre on l'expressionisme sempre estava allà, no? Com La dona del quadre, Perversitat o Els subornats, entre altres, no? Per tant, penso que és molt interessant com amb Metrópolis conflueix tot l'ideal a Fritz Lang, tant visualment com conceptualment, i com a partir d'aquest flirteig amb la ciència-ficció després acaba, doncs, redimensionant un gènere tan potent com el cinema negre.
Aquest flirteig amb la ciència-ficció que mencionaves, clar, ha de tenir per força arrelaments, sobretot literaris. O sigui, estic pensant en El mite de Prometeu, per exemple, en Frankenstein,
sí, sí,
que em sembla que és una referència que és molt, molt, molt evident. És a dir, clar, que segurament la inspiració o les referències que tenia o bé ell o bé Thea Von Harbour quan va escriure la novel·la probablement serien altres novel·les de ciència-ficció anteriors.
Sí, de fet, el cas de l'androide, d'aquesta falsa Maria, que evidentment té aquestes connexions tan evidents amb la creació de la criatura de Frankenstein de Mary Shelley, a més, creada per un Mad Doctor, la figura del Mad Doctor en tota regla, que Metrópolis obeeix, doncs, aquesta figura del Rodwang, tot i que en aquest cas també s'acabi definint en funció d'un encàrrec. Per tant, és un Mad Doctor però amb unes premisses marcades per moldejar d'alguna manera la seva creació a partir d'una humana, no?
Sí, en aquest cas. Sembla el cervell, però en realitat és una mà, també.
Correcte, això és, exacte. I de fet també comprovem com en la seva creació apareix l'electricitat, no? que s'estableix, per tant, un nou paral·lelisme amb el modern Prometeu que és Frankenstein, no? Això sí, aquí és un robot evidentment construït en metall, reconvertit, per cert, això també és molt interessant, en tota una femme fatale, no? Que és un altre element que concorda amb aquesta manera de fusionar els gèneres que dèiem amb el cinema negre, no? És a dir, la falsa Maria és una femme fatale en tota regla, que després aniria reconvertint en pel·lícules de la seva etapa americana, sobretot.
Mira, no ho havia pensat mai així.
No, absolutament, no? Una femme fatale
sí,
que fa parar bojos als homes, que els porta cap a un món on ella, doncs, té previst, i que els desquicia completament i que bevegen literalment per ella, no? I que després, doncs, seria d'alguna manera reformulat sobretot per la Joan Bennett amb Perversitat i La dona del quadre, que són dues de les obres mestres del cinema negre de Fritz Lang.
Sí, sí, els porta cap a la destrucció total. En aquests primers compassos hi ha moltes coses que criden l'atenció de la pel·lícula, però n'hi ha una que és el disseny arquitectònic i com de creïbles i naturals són els espais. Sembla un món viu, perquè clar, quan tu ho expliques sobre el paper, una ciutat una part de la ciutat pels poderosos, una altra subterrània pels treballadors, però això posar-ho en imatges i que realment allò sembli que funciona així...
Sí, de fet és una de les grans, obvietats en quant a la grandesa de Metrópolis, no? Metrópolis, evidentment, el seu disseny arquitectònic és absolutament al·lucinant, encara després, 100 anys després de la seva creació, i és un dels motius del per què és tan gran i per què és tan influent la pel·lícula, no? Fixeu-vos que el disseny arquitectònic de Metrópolis va comptar amb un equip de professionals brutal, no? Format per Otto Hunte, Erik Hegelgut i Karl Wolfgang per materialitzar el que seria aquesta icònica direcció d'art. Però també és molt interessant destacar els coneixements arquitectònics de Fritz Lang, perquè, clar, primera perquè el seu pare era un arquitecte vienès, i ell fins i tot va estudiar arquitectura a l'Escola Tècnica de Viena a principis del segle XX. Per tant, hi ha una connexió evident entre la seva visió cinematogràfica i l'arquitectònica. I si bé és cert que no va acabar la carrera d'arquitectura, clar, aquests coneixements adquirits i són molt presents resulten molt fonamentals en Metrópolis i amb la resta de la seva obra cinematogràfica posterior. També és molt important assenyalar, i per contextualitzar-ho també, que just abans de la creació de Metrópolis, de la realització del rodatge del film, doncs Fritz Lang va portar a terme un viatge a Nova York, i l'skyline i la iconografia de Nova York el va impressionar sobremanera.
Clar, aquell impacte,
clar,
clarament es va traslladar després.
I aquest impacte, evidentment, es dibuixa clarament en el que és el disseny de producció de Metrópolis, no? I després, doncs, també trobem referències molt interessants, com aquestes referències a la nova Torre de Babel que s'esmenta sovint a la pel·lícula, I, si em permets, també és molt interessant remarcar una tècnica d'efectes visuals que era com molt, molt pionera i molt innovadora en aquell moment, que s'anomenava efecte Schuftman, i que és una tècnica d'efectes especials que uneix actors en miniatures a través de l'ús d'un mirall col·locat a 45 graus. Clar, Lam va ser dels primers en advertir de les possibilitats que tenia aquest efecte, i el va, i bé, després hi ha molts altres cineastes que ho van utilitzar. Per exemple, Roberto Rossellini el va fer servir, de fet va utilitzar un mirall prisma amb aquest efecte a Sòcrates, que va ser una de les seves pel·lícules per televisió més importants, no? Per tant, jo crec que és molt interessant remarcar, diguem, també aquests elements sofisticats i pioners, no?, per crear uns efectes especials que serien tan influents després.
Sí, sí, indubtablement l'aspecte visual és un element, com deies, evident, és tan evident que és visionari en aquest sentit, però que, clar, que cal explicar i cal reivindicar encara. Ara anem a un moment de la pel·lícula. Mira, et diré, moments preferits de la pel·lícula.
Hi ha molts,
Tothom en sé un. A mi, he de dir, m'agrada molt, ja sé que és una escena, la majoria de gent crec que considera que és segurament menor, però m'agrada molt quan l'escena, molt al principi, quan en Rothberg persegueix la Maria. Quan l'ha de capturar, sí, per traslladar la seva imatge al robot, i veiem la persecució pel laberint, que és la ciutat subterrània, i en Rothberg fa servir una llanterna per perseguir-la, il·luminant-la allà on va d'una manera... És una manera molt visual, trobo, per explicar que no es pot amagar d'ell.
Sí, jo crec que és una escena... A mi també m'agrada molt, aquesta escena, i sobretot perquè, efectivament, visualment, clar, l'aspecte visual de la pel·lícula és fonamental, no? I per què? Perquè estem parlant d'expressionisme, on el joc de llums i ombres són bàsics i fonamentals, i en aquest sentit, el visionat de la pel·lícula, des d'un punt de vista ja només visual, és un veritable espectacle, no? La fotografia va ser obra de Gunther Rittau, Walter Ruttmann, i sobretot Carl Freund. I parlo de Carl Freund perquè Freund va ser un dels directors de fotografia claus en l'època de l'expressionisme alemany, va ser un mestre absolut de la il·luminació i de les ombres, que va ser una de les senyes d'identitat absolutes del moviment. I val a dir que Freund després també va fer carrera a Hollywood, com la majoria dels seus compatriotes, i fins i tot va acabar guanyant l'Oscar a la millor fotografia per The Good Earth l'any 1937, i va ser candidat en dues ocasions més. A més, tot i que havia dirigit alguns curts a la seva Alemanya original, a principis dels anys 30, doncs a Hollywood va acabar fins i tot dirigint algunes seqüències del Dràcula del Todd Browning amb el Bela Lugosi, tot i que no apareix acreditat, i sí que dirigiria en solitari un altre clàssic del fantàstic, que és La mòmia, i després també fins i tot més endavant una pel·lícula estupenda, que és Les mans d'Orlach, amb el Peter Lorre, que era compatriota i bon amic seu, i que era un altre dels, o va ser un dels actors, diguem, de capçalera de l'expressionisme. Per tant, tot al final, tot i que era Hollywood, va tornar o va continuar agafant l'empremta d'aquella etapa amb Metropolis i totes aquelles meravelles de pel·lícules.
Clar, hem parlat ara molt de l'aspecte visual de la pel·lícula, que és molt important. Abans hem parlat també de la visió del món de Metropolis. Hi ha un element aquí, ara que arribem al moment en el que finalment Rothberg se'n surt i trasllada el rostre de Maria al robot, no? Un robot que acaba provocant caos i destrucció. Clar, aquí hi ha un tema que és realment molt contemporani, que en parlem encara ara i que s'estan fent pel·lícules constantment sobre això, que són els perills de la tecnologia, que n'estem parlant més que mai, i això ja hi és a Metropolis.
Clar, és que entre els tantíssims valors que té Metropolis hi ha aquesta condició visionària, no? de clavar aquell 2026 amb el 2026 que tenim. Jo sempre dic que els grans directors de la història del cinema al final són tots aquests que han aconseguit, conscient o inconscientment, tenia una capacitat visionària absolutament enlluernadora, no? I Fritz Lang era un d'aquests mestres, no? Director que podia concebre una pel·lícula encara de l'etapa muda, perquè després de 100 anys l'estiguem analitzant i estiguem trobant no només tantes virtuts, sinó tants paral·lelismes amb el món que ens ocupa, no? En aquest cas, l'ús de la tecnologia pot ser molt perillós, evidentment, i aquest és un dels grans temes de Metropolis, els perills de la tecnologia. Ho veiem per una banda, en la forma de deshumanitzar a les persones, diguem, seguint aquestes ordres estrictes que comentàvem abans i que són terriblement monòtones, el seguiment del que marca la maquinària.
Sí, sí, la deshumanització de la indústria, al final.
Absolutament. I, de fet, els obrers s'acaben convertint en extensions de les màquines.
Són peces.
Són peces que són bàsiques i, per tant, estaríem parlant de l'ésser humà derrotat per la maquinària, no? O sotmès absolutament a la maquinària. Però, a més, la tecnologia, segons la visió de Metropolis, és molt ben utilitzada per, diríem, per accentuar el contrast de classes, allò que dèiem al principi, sobretot perquè afavoreix, òbviament, a la classe dirigent a partir del control que la mateixa tecnologia li permet. I aquest és un altre dels aspectes que esborronen de la pel·lícula, no? Com la tecnologia, doncs, és una arma perfectament vàlida, diguem, per la classe abusadora, no? I que, en aquest sentit, doncs, queda perfectament manifestat en el film.
Sí, sí. La classe dirigent utilitza la tecnologia per guiar el discurs de la societat. Res a veure amb el que passa amb les xarxes socials avui dia.
Correcte.
O amb altres elements. Uh-huh. I se'ls invada les mans, que aquest és un altre element. És a dir, al final hi ha una altra idea aquí que és crucial, que és que el dirigent no pot acabar controlant el que fa la Maria falsa després, no? Per
clar,
tant,
sí.
Hi ha aquesta idea que tu pots crear la tecnologia, la pots crear amb una motivació i una intenció molt malintencionada, en aquest cas, però igualment no la pots controlar al final.
O bé, o no has sigut conscient de les conseqüències, de les teves pròpies.
Clar, que també parla d'això, d'aquesta ambició, no? Científica que mira moltes coses, però no el que passarà amb el progrés un cop està fet.
Una ambició desmesurada i poc calculada, no?
Parlem de la creació del robot. Bé, és un motlle de guix, no? Que es va fer al voltant de... Es va fer un motlle de guix de l'actriu. Uh-huh. I a partir d'aquí es va construir el vestit.
Sí, de fet, tot ve d'una descoberta casual d'una mostra de fusta plàstica, una substància flexible dissenyada com a farciment de fusta, justament, que va permetre a Schulze-Mittendorf construir un vestit que semblés metàl·lic, però que a la vegada permetés, diguem, aquesta petita quantitat de lliure moviment que tenia la Brigitte Helm al llarg de la pel·lícula. L'actriu va patir talls i contusions mentre s'interpretava el robot, ja que el vestit, doncs, era rígid i absolutament incòmode, no? I això ve a ser com un precedent d'aquests, de tants i tants actors i actrius que s'han vist sotmesos també per vestuaris o per processos de maquillatge absolutament extrems, no? I que després, doncs, bé, d'alguna manera ha ajudat a valorar l'esforç de l'actor o l'actriu, però per altra banda han patit unes conseqüències físiques i psicològiques molt importants,
clar,
no?
Sí.
I Brigitte Helm en aquest sentit també és una mica pionera, no?
Ara farà patir tornar a veure Metropolis pensant que s'està fent mal de tot.
Sí.
S'està fent mal.
És millor, millor no pensar-hi.
Bueno, encara destaca més el seu talent. Ara ja tenim aquí la falsa Maria, anem a dir-li així. Les seves accions també s'han d'entendre a través del context de l'època, perquè a la República de Weimar eren habituals, hem dit abans, enfrontaments entre grups polítics, i això va normalitzar la violència com a eina política, que també veiem a la pel·lícula amb personatges agressius. Tot i que a la pel·lícula només veiem treballadors comportant-se de manera violenta.
Sí, de fet, durant la República de Weimar la confusió va ser un dels aspectes determinants. És a dir, la confusió es va apoderar de la societat, de totes, no? Això es presenta al film justament a partir d'una violència, i crec que aquí també és molt interessant remarcar-ho, que no és només física, sinó que també estem parlant d'una violència econòmica i sobretot psicològica, no? Resulta interessant comprovar com és a partir precisament de la manipulació, no?, quan es genera aquest esclat violent que arriba al seu clímax, no? La ira que provoca la falsa Maria i crea el caos total, no? En aquesta ciutat on la revolta dels obrers, doncs, bé, bàsicament estan condicionades per seguir les indicacions absolutes cap a aquest androide que els marca quin és el camí, i aquest camí és la revolta en estat pur.
Sí, sí, la manipulació com una forma de violència, sí. És una cosa que trobem a la pel·lícula. Al mateix temps, tornant a la República de Weimar, també és una època on neix el que avui coneixem com la societat de consum. Aleshores, aquest fet barrejat amb la misèria i la decadència va fer que la República de Weimar se la conegués com la Babilònia d'Europa. Això també ho veiem a la pel·lícula, en l'escena en què la falsa Maria encandila els dirigents i les ensomiacions de Freder, també. Veiem aquesta escena en la que ella balla.
És una escena realment molt interessant, molt remarcable. És una escena com molt lasciva, de connotacions evidentment eròtiques, no? El ball és una representació evident de la prostituta de Babilònia, que enfatitza el contrast amb la imatge, diguem, virginal de la Maria Real, no? Aquí la contradicció entre una i l'altra encara queda molt més palès, no? La nuesa de l'escena està construïda precisament també en base a elements propis de l'expressionisme. Això és molt interessant perquè, una vegada més, el joc de llums i ombres també connecta molt bé amb una escena on el que es pretén, sobretot, és seduir i erotitzar els personatges joves d'aquesta escena, però també, d'alguna manera, el públic, no? La forma d'utilitzar la llum i les ombres serveix per suggerir molt més que no pas mostrar, que, com sabem, és una idea que sempre funciona més a l'hora de l'interès eròtic, i els que no utilitzen així segurament s'equivoquen, no? I a Metrópolis ja s'està demostrant això. En aquesta escena hi ha quelcom, diguem que també com molt pervers, no? Perquè es mostra la pèrdua de moralitat i veiem els joves de classe alta totalment supeditats a aquesta temptació sexual, no? Mm-hmm. Que els hi està generant la falsa Maria.
Però al final, no? És una cosa que tenen en comú, és a dir, traient la manipulació sexual, és una cosa que tenen en comú amb els obrers. És a dir, els dos estan sent manipulats per aquest androide.
Absolutament, és que aquest androide al final doncs és la representació de la manipulació en tots els àmbits i en totes les seves dimensions, no? Jo crec que també tanmateix es detecta un ambient també interessant que es desmarca més ja del que seria pròpiament l'expressionisme i que ve com una mena d'inspiració entorn al que seria el districte Tokiota de Yoshiwara, el principal centre de prostitució del període Edo, que penso que hi ha una clara correspondència també en aquest afany per l'erotisme que preveu Fritz Lang a la pel·lícula.
Aleshores, aquí trobaríem la influència de Nova York, per una banda, no?, d'espais reals,
sí,
i la influència d'aquest districte concret de Tòquio. Aquest punt és impossible no admirar com Brigid Helm pot interpretar la Maria i la Maria falsa, fent que la separis des del primer moment.
Sí, jo crec que fa una masterclass del que són aquests actors i actrius que interpreten a personatges a vegades bessons, no?
Sí.
El cas de Sinners, per exemple, sí. o de Jeremy Irons a Inseparables, o tants altres casos, no? On els matisos, les mirades, els gestos serveixen per diferenciar un de l'altre. Aquí és evident pel vestuari, òbviament, però també amb la capacitat de gestual i amb la mirada de la Brigid Helm, que és absolutament diferencial una,
sí,
de l'altra.
Sí, canvia,
no?,
moltíssim. A més, mira directament a càmera, i aleshores que transmet una mirada i l'altra no tenen res a veure.
Amb aquells ulls absolutament hipnotitzants,
sí,
no? Bé, de fet, tot i que resulten també inoblidables, no ho hem d'obviar, els treballs interpretatius d'Alfred Abel, Gustav Frolik i Rudolf Kleinroge, és a dir, Freder Pada, Freder Fill i l'inventor, respectivament, evidentment jo crec que és Brigid Helm qui va transcendir per sobre de tot, qui s'emporta el màxim talent, una actriu berlinesa que es va convertir en tot un mite justament per aquest doble paper que no hem d'oblidar també, i això és molt, molt interessant, que va ser el seu debut, no havia fet res fins aleshores i no ho sembla, òbviament, veient la pel·lícula, sembla que tingui tota una mena de recursos ja acumulats, no? I en canvi doncs, no havia interpretat cap pel·lícula anteriorment. El cert és que efectivament està meravellosa, definim molt bé aquest contrast que parlàvem ara entre els dos personatges, l'humanista i sindicalista de bon cor i l'androide destructor, no?, que s'ha creat per generar tota aquesta confusió que comentàvem ara. Posteriorment, Brigid Helm va participar en alguna pel·lícula més, però la veritat és que...
No va tenir sort amb l'arribada del sonor, no?
Exacte, li va succeir el que va succeir amb molts actors i actrius, no?, que aquesta transició del cinema mut al cinema sonor no el va pair bé, no va tenir capacitat per adaptar-se i es va frustrar molt la seva carrera, també a més coincidint amb la consolidació de Hitler que va fer doncs, que el seu pensament de retirada ja fos definitiu, no? Es va retirar de la vida pública, es va despenjar absolutament de qualsevol coincidència, diguem, amb la seva condició d'actriu i bé, ho va deixar completament enrere com si mai hagués fet cap pel·lícula, si mai hagués sigut aquesta doble Maria de Metrópolis.
Va consolidar el mite d'alguna manera, no? També.
Sí, evidentment això
no
ajuda.
Evidentment no ho va fer intencionadament, però... sí. Però segurament contribueix sí. això.
O si més no, ja sabem que l'octubre, cada octubre la recordem a Sitges, no?
Clar.
També tenim això.
Ara que mencionaves Hitler, i de fet ja ho dèiem abans, que Metropolis es va estrenar quan el nazisme encara no era un fet, però ja s'alvirava en el futur, a la pel·lícula això també hi és, amb aquesta figura de la Maria falsa, que parla a grups de gent i, com dèiem, fa que la segueixin encara que sigui a la seva pròpia destrucció.
Clar, perquè tenim el missatge de la necessitat d'un líder venerat, no? És a dir, el pensador influent per una banda i l'enèrgica falsa Maria per l'altra, que ens permet trobar elements propis del nazisme. Aquest és un altre aspecte, diguem, polític i social molt interessant, perquè tanmateix, segons sembla, tant Hitler com Goebbels eren grans admiradors del film, cosa que d'una banda fa posar-la com la pell de gallina, no? Però que per l'altra ens parla que fins i tot sembla que algun dels imponents decorats de la ciutat futura van servir d'inspiració per la construcció de certs camps de concentració nazi, no? Que realment és una cosa que ens pot acabar impactant molt, no?
Això pesa molt, sí.
Sí, en qualsevol cas, però, Fritz Lang era absolutament antinazi, això cal advertir-ho, per no confondre, i de fet va haver de fugir d'Alemanya coincidint amb l'ascens de Hitler. Això sí, també val a dir que Lang era totalitari durant el rodatge, cosa que per altra banda no deixa de ser una mena de...
O sigui, els seus treballadors,
sí,
els de la pel·lícula, és a dir, no els de ficció,
sí.
Els seus... els apretava una miqueta.
Clar, ell era absolutament contrari als postulats i a la ideologia nazi, però per altra banda no deixava de ser, entre cometes, una mica dictador en el rodatge, que això té molt a veure òbviament amb el grau de perfeccionisme que tenia Fritz Lang, com amb molts grans directors de la història del cine, que també se'ls ha tractat o se'ls ha titllat d'una mica de nazis, com Kubrick, per exemple, per aquest afany de perfecció que tenien, no? En qualsevol cas, efectivament, el rodatge va ser esgotat pels actors, perquè fins i tot es diu que hi ha una escena, l'escena en la que de la ciutat obrera s'inunda, que és una seqüència molt llarga al tram final,
sí,
de la pel·lícula.
Amb tot de nens, i és una escena amb la majoria són nens. Allà.
Absolutament. Doncs la Brigitte Helm, i es diu que al voltant d'uns 500 nens dels barris més pobres de Berlín van haver de treballar fins a durant 14 hores seguides en una bassa d'aigua que Lang sembla que mantenia intencionadament a temperatura molt baixa per donar aquest grau de veracitat que segurament
home,
buscava.
Home, Fritz Lang aquí...
I potser no era necessari, no? Ser tan extrem.
Hem atrapat la contradicció una mica del missatge de la pel·lícula amb les formes a l'hora de dirigir la pel·lícula.
Se li en va una mica de les mans, potser, també.
Una crítica contemporània a Metropolis és el retrat dels obrers com una massa, podríem dir-ne, uniforme i sense gaire pensament crític, perquè és que realment, excepte, recordo que n'hi ha un que se singularitza en el tram final, que els demana als altres que no destrueixin les màquines, però la resta van com una massa uniforme sense pensar-s'hi gaire en el que estan fent realment.
Efectivament, jo crec que la resignació normalitzada d'aquests obrers els apropa, diguem que amb allò que hem parlat abans també, com una condició d'esclaus molt deshumanitzats, sense una diferència notòria entre ells. Tots són iguals, bàsicament, es mouen de forma sincronitzada i repetitiva, i bàsicament com veritables robots, o sigui, acaben tenint una condició òbviament com de molt robotitzada, no? No sembla que amb ells hi hagi cap intenció de canviar i es percep que estan disposats a seguir així tota la vida, que realment és com molt increïble, no? L'únic objectiu és servir a la ciutat i treballant seguint aquest ordre estricte i estan probablement tan esgotats del treball físic que no sembla que hi hagi temps ni tan sols pel pensament, és a dir, per un pensament crític o de revolta o de manifestació de cap tipus, no? Excepte en aquesta submissió com si aquest fos el seu lloc al món, és a dir, hem nascut per ser obrers, ens devem a una causa i anirem a mort amb aquesta causa, però perquè no hi ha una altra línia, no hi ha res més on agafar-nos, no? En tot cas, sí que els hi cal potser algú que faci de guia espiritual, i aquí és on dona pas a la figura de Maria, que és la personalització una mica d'aquest fals optimisme o d'aquesta idea possible d'un món millor, no?
Clar, la sincronització dels grups d'obrers, perquè és literalment és una sincronització, és una coreografia,
sí,
de gestos i de moviments, clar, és molt espectacular això a la pel·lícula, I la feina que hi deu haver darrere també és increïble, però al mateix temps és veritat que bé, doncs emet aquesta imatge una mica delicada, com de massa molt fàcil de, sí, de convèncer i de manipular, cosa que ens porta una mica al missatge final de la pel·lícula, que comentàvem al principi, que és aquest missatge de conciliació entre propietaris i obrers, i que incomoda fins i tot el mateix Fritz Lang, que és sobretot la referència aquesta de parlar dels propietaris com el cervell i els obrers com les mans. Clar, si acabem de parlar de massa uniforme que no pensa gaire, però resulta que ells només són les mans i que els propietaris són els cervells, doncs està això servit en safata. No?
Sí, i aquí apareix un altre tema molt important, un altre concepte bàsic del que no havíem parlat encara, que és el marxisme, no? Per què? Perquè aquí estem parlant de la lluita de classes, que evidentment remet indubtablement a una de les claus o un dels postulats del marxisme, però en canvi aquest missatge que esmentaves de reconciliació final justament s'allunya de la idea marxista. Mm-hmm. Llavors aquí hi ha una dicotomia també molt, molt interessant, no? La mítica reflexió del cor com a mediador entre el cervell i la força genera aquest conflicte d'identitat ideològica probablement i política també, doncs molt, molt interessant. És un dels temes, sens dubte, més interessants que hi ha en el film, no? En qualsevol cas, però, resulten també molt evidents, ja ho hem parlat també, les crítiques òbvies al capitalisme i sobretot també al totalitarisme, no? Que és una altra de les, al final, una altra de les reflexions profundes en la que hi posa més determinació Fritz Lang.
Clar, és que per això et deia que Fritz Lang segurament és en aquesta part final amb la que amb els anys s'ha anat... A més, no fa gaire, li vaig veure una entrevista on explicava que aquesta part de la tesi del final era una part de la tesi on s'havia anat sentint amb el pas dels anys cada cop més incòmode, no? Uh-huh. I per això et preguntava en començar sobre Fritz Lang i Thea von Harbou i sobre qui era el cervell i qui era les mans de la pel·lícula, perquè al final va ser ella qui va escriure la pel·lícula i amb els anys, com deia Fritz Lang, es va anar separant de la visió d'ella, sobretot aquesta tesi final, i de fet quan va arribar el nazisme ell es va exiliar, com deies, però ella es va incorporar al partit nazi. I això va dur de retruc a la seva separació, o com a mínim diuen que va ser un desencadenant fonamental.
Aquesta va ser una altra lluita, no?, de classes o d'ideologies, en aquest cas. La pel·lícula té aquesta lluita de classes socials. Aquí hi ha, personalment, una lluita de classe ideològica, sí, no?, molt evident. No? És curiós perquè Thea von Harbou va escriure diverses de les pel·lícules, com dèiem també al principi, de Fritz Lang. Entre elles, per cert, La dona a la lluna, de la qual també ella havia escrit la novel·la, és a dir, que es basava en la seva pròpia novel·la, Emma, el vampir de Düsseldorf, i quan van rodar Metrópolis, doncs von Harbou i Fritz Lang ja eren matrimoni.
Clar, és que estaven casats.
Exacte, de fet es van casar el 26 d'agost de 1922 i es van divorciar gairebé 11 anys després, el 26 d'abril de 1933. Von Harbou, per cert, aquesta dada també és ben curiosa, ja havia estat casat amb anterioritat abans de Fritz Lang, i el que no sé si sabeu amb qui havia estat casat, doncs ni més ni menys que amb un dels actors, amb l'inventor de Metrópolis, en Rudolf Kleinroge, no? Diguem que tornant a les teories de les possibilitats nazis amb l'embrió de Metrópolis, que és una de les coses que ha preocupat i que segueix preocupant a molts teòrics al voltant de Metrópolis, és important recordar que efectivament el 1932, com ara bé deies, Thea von Harbou es va incorporar al partit nazi, i aquest va ser el fet absolutament desencadenant primera perquè Lang abandonés a Thea von Harbou i perquè ell marxés cap als Estats Units just abans de consumar el divorci definitiu.
No, és que més enllà de l'anàlisi de la pel·lícula, és que això té una història, que facin una pel·lícula sobre aquesta relació, perquè em sembla absolutament fascinant el fet que, bé, van ser 11 anys de matrimoni, uh-huh, però vaja, són 11 anys de relació i de col·laboració professional a més prèvia, abans de que estiguessin casats, que es produeix una ruptura perquè hi ha aquesta divisió ideològica que clarament era molt forta, perquè, clar, ella passa a afiliar-se al partit nazi i ell a exiliar-se.
Sí, sí, estic completament d'acord amb tu que aquí hi ha un guió molt llaminer i que s'hauria d'explotar molt, molt, molt bé, perquè fixa't que fins i tot, i per acabar-ho d'enredar tot, és que posteriorment, al cap d'uns anys, Fritz Lang va dirigir La tomba índia, que es basava en una de les novel·les de l'escriptora amb la que havia estat casat. És a dir que d'alguna manera encara hi havia com una connexió professional que semblava inevitable, no? Malgrat aquest distanciament i aquesta rèplica i aquest contrast d'idees que tenien en un amb l'altre.
Clar, aquest contrast d'idees que s'acaba revelant o acaba sortint a la superfície amb el seu divorci, segurament també és el contrast d'idees que trobem a la pel·lícula Metrópolis. Et diria que acabéssim parlant de la influència de Metrópolis al cinema, però és que aleshores no acabaríem mai, perquè és una pel·lícula que ha estat llavor de moltes coses. Hem parlat de la ciència-ficció, per exemple, però és que no acabaríem mai.
No, perquè és una de les pel·lícules, sens dubte, i insistim, més influents que hi ha hagut a la història del cinema. Va ser la darrera gran pel·lícula de l'expressionisme alemany, la producció muda més cara dels mítics estudis UFA. Per qui no conegui els UFA vindria a ser com la Cinecittà alemany, per entendre'ns, i una de les grans obres mestres, sens dubte, de Fritz Lang. Hi ha una dada també que em sembla molt interessant, i és que el pressupost de Metrópolis va ser de 5 milions de marcs, xifra que no va recuperar ni molt menys, ni tan sols s'hi va apropar, amb la qual cosa estem parlant d'un fracàs comercial important que gairebé acaba amb la mítica companyia, vull dir que poca broma.
Fracàs comercial, però èxit artístic.
Absolutament. I com parlaves ara, doncs aquesta influència de Metrópolis que es va evidenciar de seguida, perquè de fet, una dècada després de la seva gestació va arribar un altre geni, Charlie Chaplin, que va adaptar certes idees que ja inclouria en la seva monumental Temps Moderns, no? Que això és la modernitat i el procés en mans doncs, de la tecnologia, les conseqüències nefastes que aquestes poden generar. És veritat que Chaplin ho fa a partir de l'ús de la sàtira.
Sí, però és molt fàcil veure la connexió, especialment amb el retrat dels treballadors en mans de les màquines convertits en peces.
Els treballadors són mesos com a esclau i aquesta tirania del capitalisme, i fins i tot la màquina mare que apareix també amb Temps Moderns, que sembla realment sortida de Metrópolis, no? Tot i que si hi ha un clas d'influència decisiva i òbvia, evidentment, amb qualsevol que li preguntis quina pel·lícula moderna et remet a Metrópolis, evidentment t'esmentarà en Blade Runner, no? La pel·lícula del Ridley Scott, que va incorporar sobretot la idea visual de Metrópolis, i molt especialment el que seria doncs el detall de la seva arquitectura que hem estat analitzant, i la creació de la ciutat futura. Però és que no acabaríem mai, com has dit al principi, perquè fins i tot jo darrerament també m'ha semblat veure alguna que altra influència de Resurrection, la pel·lícula que ara aporta certa polèmica. Sí, exacte, on hi ha, sobretot des del seu aspecte visual, i sobretot al primer tram de la pel·lícula, hi ha un element, evidentment, que ens recorda i que ens és molt familiar pel que significa l'expressionisme, tot i que aquella pel·lícula potser tira més cap al gabinet del doctor Caligari, però hi ha aspectes que són molt familiars de Metrópolis, també.
És una sort que amb els anys hagin pogut anar restaurant escenes que estaven perdudes i que l'hagin pogut anar recuperant.
Sí, en aquest cas va ser sobretot gràcies al que s'ha acabat anomenant la versió argentina de Metrópolis. No és que sigui una pel·lícula parlada o amb diàlegs incorporats llatinoamericans, però el cas és que l'any 2008 al Museu de Cinema de Buenos Aires es va localitzar una còpia pràcticament completa de la pel·lícula que va permetre la restauració de escenes fins aleshores inèdites per completar el metratge considerat perdut durant tantes dècades, no? Així és com el 2010 es va estrenar la versió de 143 minuts, que és la versió que coneixem avui en dia. És a dir, que aquelles coses, casualitats de la vida, Argentina d'alguna manera ens va fer justícia.
Doncs moltes gràcies, Albert, per aquesta dissecció de Metrópolis.
Un plaer, estaríem, jo crec, dies parlant de Metrópolis i de l'expressionisme alemany i d'aquelles obres mestres del cinema mut. En qualsevol cas, Metrópolis, pel·lícula fonamental, absolutament, que podeu gaudir, per cert, amb cinema, cosa que es diu aviat i que és un veritable regal, perquè es farà encara una darrera projecció a la Filmoteca de Catalunya dijous vinent.
Sí, dijous vinent, i queda clar, ara ja queda clar claríssim que és cita obligada per qualsevol cinèfil.
Cita obligadíssima, i crec que una de les experiències cinèfiles més brutals que podem experimentar.